dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Aquest any s'estan assolint xifres de rescats a la natura a Catalunya mai vistos fins ara. Més de 1.200 en el que va d'any i ja superen les xifres dels anys anteriors amb més d'un 20%. En volem parlar avui amb Albert Soler, ell és docent del curs de Medicina de Rescat de Muntanya de l'Escola de Postgrau de la Universitat de Manresa i, a més, caporal GRAE dels Bombers de la Generalitat. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Hauríem de començar potser una mica explicant a què creus que és degut aquest augment de casos de rescats a la natura. Què ho provoca?
Sí, hi ha una tendència que és a l'alça d'aquest 20% que comentaves fa un moment, que és just després del Covid. Vull dir, el Covid ha portat una part positiva, el post-Covid, que ha sigut que molta gent ha anat a la muntanya. Vull dir, això és bo.
Això és bo perquè...
Clar, això repoteix que com més gent a la muntanya hi hagi, més serveis hi ha.
Clar, és bo perquè la gent fa més natura, però, esclar, un ús major d'una cosa sempre provoca també més necessitats. Quines mesures es poden aplicar per intentar baixar aquestes xifres d'intervenció?
Sí, nosaltres el que potenciem molt és que, clar, que la gent, quan ha anat a aquest moment exponencial que ha anat a la muntanya, doncs anar repercutit, sobretot, amb una promoció i ser capaç de saber el que vas fer a la muntanya. És a dir, que no pot ser anar a passar de no fer res a la muntanya a passar a fer un pedraforca l'endemà. I això és el que ens queixem nosaltres, que la gent ha de fer una promoció i una preparació física per anar a fer aquestes activitats.
Clar, quins consells donaríeu a algú que vulgui anar a la muntanya i que pugui evitar el fet de que en un moment determinat hagi de ser rescatat? Quins són els consells bàsics que donaríeu a la població?
Els consells bàsics que tenim, que sempre estem donant, és que primer tot s'han d'informar la meteo. I a vegades, sobretot a la meteo local, perquè a vegades pot ser que a Barcelona faci sol, però a Pedraforca, per donar exemple, que... doncs hi hagi tempestes de tarda. Un altre consell molt important també és que porten la roba adequada, que no pot ser que ens trobem gent a vegades amb sabates mal equipades per fer una activitat d'alta muntanya. Un altre consell també important és revaluar l'activitat sobre la marxa, és a dir, si ha sortit que està fent sol però veus que es va començar a tapar i comença a amenaçar tempesta, doncs saber recular, saber renunciar a l'activitat. Igual que si tens un pas que és més difícil del que pensaves, doncs també igual, no? Saber recular. Això a vegades la gent sembla que no, els hi costa molt recular i no renunciar a l'activitat. I després l'últim consell que es dona sempre és que el mòbil, quan vagis a fer una activitat, estigui carregat al 100%, perquè bé, si han de trucar als serveis d'emergència, doncs almenys tinguin bateria per poder-nos trucar.
Mm-hmm. Em sembla molt significatiu això que remarquis, de que moltes vegades una activitat no es vol deixar a mitges, és a dir, s'ha d'acabar i potser el temps ha canviat i en una altra circumstància ho pots tornar a començar i fer-ho bé perquè el temps t'acompanya, però si de sobte el temps es gira, no passa res per deixar una activitat a mitges i ens podem estalviar algun ensurt important.
Correcte, vull dir que moltes vegades la muntanya és allà, vull dir, el nostre Pirineu és magnífic, però vull dir, podem tornar a cada setmana següent, si fa falta, acabar l'activitat, si aquell dia ha sigut perquè hi ha hagut un canvi de temps, vull dir, és així. Uh-huh. Nosaltres sempre ho diguem, vull dir, que no, saber renunciar també forma part de l'èxit, vull dir, de saber anar a la muntanya.
Exacte, forma part de l'èxit. I a vegades aplicar el sentit comú és el més fàcil i que ens estalviaria, com diem, molts ensurts. Una part important d'aquests rescats estan relacionats amb accidents i obliguen a mobilitzar personal sanitari o personal d'altres cossos per fer una atenció sanitària en llocs, a més, de difícil accés. Està preparat el sistema actual per fer front a aquest augment de casos?
Sí. Mira, precisament el Bombers de la Generalitat, el de Recolliment Especial, el GRAE, tenim dos helicòpters que hi tenim metge a la base de Sabadell i a la base de Seu d'Urgell per respondre a aquestes necessitats. És a dir, tenim metge i ja està incorporat al... metge per la part del SEM, però està incorporat a la base de bombers, treballa amb bombers, i per qualsevol circumstància que pugui haver-hi a les persones de la muntanya. Uh-huh. A part, hi ha els helicòpters sanitaris del SEM, que també estan repartits per la geografia, per donar resposta també a l'ajuda que tinguem al bombers per poder-nos ajudar.
Ara parlàvem de més de 1.200 en el que va d'any i ja superem les xifres d'anys anteriors en més d'un 20%. Sabeu exactament què és el que provoquen la majoria d'aquests incidents? Hi ha una causa recurrent?
Bueno, el que deia abans d'aquest 20%, sobretot, és que, per exemple, per un exemple, doncs estàvem el 2016 o el 2020, que va ser abans de la pandèmia, 2019, estàvem sobre uns 1.400. I ara, quan dius tu, estem un 20% més, que estem sobre quasi els 2.000, 1.800 serveis anuals. I molts dels serveis el que són és dir, per exemple, la part més difícil de Catalunya, doncs allà tenim molt pocs serveis perquè hi van una o dues quadrades escalari, per dir alguna cosa, però un Puigdomal que hi va 300 persones un cap de setmana, doncs allà és molt fàcil que hi hagi molts de serveis. No sé si m'ho vull dir.
Sí, sí.
És a dir, com més gent va a la muntanya, més gent, hi ha més possibilitats que vagi hi hagi serveis a la muntanya. Sobretot, la gran majoria de serveis són senderistes i regirats de turmells.
Uh-huh. Hi ha punts negres també a Catalunya?
En aquests punts negres s'ha intentat de detectar-los i s'ha intentat arreglar-los. Vull dir, en convenis que tenim amb els parcs naturals, Montserrat o Pedraforca, un era la baixada de l'Enforcadura, que hi havia el que estava molt malmès, doncs es va fer un conveni amb l'Ajuntament de Saldes i la Federació i es va poder arranjar aquest camí. O, per exemple, a Montserrat, per posar un altre exemple, hi havia una canal que era el canal de Joc de l'Oca, que també estava molt mal equipada, doncs també es va anar allà a arreglar. Hi ha punts negres que s'intenten... van a saber quins són i vindrà d'arreglar-los.
Uh-huh. Per tant, hi ha una coordinació també des de bombers i des de tots els que interveniu en aquestes actuacions per fer saber quins punts són els que requereixen de millorar la situació.
Sí, sí, uh-huh. Sí, des d'algun punt, amb la Federació d'Entitats Comunistes de Catalunya o qui sigui que en tinguem l'avís, doncs es pot treballar en aquest punt i mirar d'arreglar-los, sí.
Doncs amb aquests consells que ens dona ara l'Albert Soler com a docent d'aquest curs de Medicina de Rescat de Muntanya a la Universitat de Manresa i també com a caporal de GRAE, dels Bombers de la Generalitat, els consells que ens donaven, doncs volem recomanar a la gent que sigui precavuda, que moltes vegades no cal acabar el que hem començat amb una excursió de muntanya si la climatologia ha canviat, és a dir, si el temps no ens ho permet, i que tornar a començar a vegades és de savi. Moltíssimes gràcies, Albert Soler.
Perfecte, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Rafael Sant Andreu és psicòleg, és autor best-seller, perquè ha escrit llibres com L'art de no amargar-se a la vida, Les ulleres de la felicitat, Ser feliç a Alaska, Res és tan terrible, Sense por, i ara l'últim llibre, El mètode per viure sense por, amb un subtítol que ja fa pensar com milers de persones han superat l'ansietat, el TOC, que és el trastorn obsessiu-compulsiu, la hipocondria i qualsevol por irracional. Molt bon dia, Rafael.
Bon dia.
Bé, sembla que sigui molt oportú ara parlar de tots aquests temes perquè realment estem vivint una època, jo no sé si la pandèmia ens ha marcat molt, en la que les xifres de gent que pateix a nivell psicològic són molt elevades.
Sí.
Estem en un moment que, en el que tot això s'ha disparat? És la pandèmia en punt d'inflexió?
Sí.
Sí, tot sí, realment
tot,
és així.
Sí, sí, ja portàvem, la nostra societat ja portava uns 30 anys en el qual cada cop hi ha més problemàtica mental, emocional, o com li vulguis dir. Cada cop més. I, o sigui, que ja vivíem una pandèmia de trastorn emocional. I ara, amb la pandèmia, s'ha disparat més encara, però ja portàvem aquesta dinàmica de bogeria social. Sí.
Clar, perquè podríem dir que és un problema d'una societat amb la panxa plena? O no?
Sí. En certa mesura, en gran mesura, sí. Mira, l'abundància material és un arma de doble fil, no? Per què? Perquè per un costat és guai tenir moltes oportunitats, no? Avui en dia tu pots dedicar-te a mil coses, casar-te amb un espant de gent diferent, viure en llocs molt diferents... O sigui, hi ha moltes oportunitats, no? Però el problema està que el ser humà transforma molt, té un fallo de fàbrica, que és que transforma amb molta facilitat oportunitats en obligacions absolutes. És com si jo em digués, hòstia, m'agradaria deixar la psicologia i fer-me actor a Hollywood, no? I llavors començo a fer aquest projecte, no? I me'n vaig a Los Angeles per estudiar amb no sé qui i tal, i arriba un moment que em dic, ostres, com no aconsegueixi ser actor a Hollywood, quin fracàs. Ja està, ja l'he armat, ja estic armant-la, no? Com ho fem? Ficant-nos obligacions, superexigències, clar. Llavors, una societat, quantes més opcions té, la gent més exigències fabrica i s'inventa. I clar, arriba un moment que tenim moltes oportunitats. Ser una societat de l'abundància és molt perillós, perquè la gent es torna molt boja. amb totes aquestes hiperexigències. Per això es dona la paradoxa de que si vas a països del tercer món, tenen molt poques coses, però són molt més feliços, i no existeix pràcticament ni l'ansietat, ni la depressió, etc. No? I dius, com pot passar això? Bueno, perquè l'abundància és un arma de doble filo.
L'abundància, que també la veiem i la rebem amb més pressió a través de les xarxes socials.
Exacte. Sí, bueno, és un multiplicador més d'aquesta bogeria, no? Perquè, clar, les xarxes socials, per un costat, les xarxes socials són bastant dolentes per tres motius, no? Una, perquè donen a entendre que totes aquestes oportunitats que hi ha són obligacions, no? Si no ets guapo, exitós, tens un gran nòvio, viatges pel món, no sé què, ets un fracàs. Això ho amplifica. Segon, perquè hi ha molta gent amargada que expressa la seva visió del món amargosa a través de les xarxes socials, amb la qual s'amplifica. I tercer, perquè les xarxes socials està inscrit dintre d'un fenomen que podríem anomenar de hipercomunicació, i que hi ha avui en dia. I tot lo hiper és dolent, la hipercomunicació és dolenta, perquè manté a la gent hiperactiva, no? Massa excitada, no?
Però malgrat tot, la societat moltes vegades el que passa és que no respon immediatament als problemes greus que ella mateixa pateix. Sí. És a dir, hi ha moltíssims adolescents afectats justament per aquesta pressió de les xarxes socials i del com sí. funciona aquesta societat.
Exacte.
I cada vegada les xifres són molt més altes i molt sí. més alarmants.
Sí.
Què passa amb els joves?
Vols una mala notícia?
No la vull, però l'haurem de sentir.
Te la donaré. I anirà pitjor.
I anirà més. Pitjor.
I vols una altra mala notícia?
Sí.
I és inevitable.
És inevitable, eh?
Sí.
És inevitable.
És inevitable.
Ni tan sols canviant alguns plantejaments
no,
de la ciutat,
impossible.
Ficant filtres, ficant barreres...
No, és impossible.
I cap on anem?
Bueno, cap a un lloc que a salut mental molt dolenta. Ja està.
Perquè ara ja estem parlant de llistes d'espera. Ens parlaven sí. Des del xat per joves de la Fundació Ajuda i Esperança, que ara han creat aquest xat justament per comunicar-se, és curiós, per comunicar-se amb els joves, perquè ells no parlen per telèfon. Per tant, el telèfon de l'Esperança havia
no
deixat
funciona.
De funcionar.
Exacte.
I ara es creen aquestes noves vies per poder entrar en aquesta societat, en aquesta part de la societat fonamental, que és la que ens portarà després a nosaltres i que ens l'estem, jo no diria carregant, però que està patint
sí.
molt.
Però va, una bona notícia,
va,
no?
Sí.
Perquè hem donat dos o tres sí, dolentes, sisplau. Anem a donar una bona. El dueño, el amo de la teva ment ets tu. Llavors, individualment, pots estar fantàsticament bé. Això com a societat, no? Això anirà pitjor, però individualment sí. Per tant, i quina és la clau? Amoblar-se molt bé mentalment. És a dir, tenir un sistema de valors, una filosofia de vida molt, molt bona, i quan és tan bona, això no t'afecta en absolut. I per tant, tu pots estar increïblement feliç al marge de tot això. Per tant, aquesta és la gran notícia.
Clar, perquè en aquest llibre, per exemple, El mètode per viure sense por,
sí.
parles d'un dels principals frens que tenim, és aquesta por,
sí.
que genera, a més, totes aquestes ansietats. Som hipocondríacs, això sí. també és un mal del primer món, no?
Sí, també. Però bueno, et pots curar absolutament. Fixa't que els meus dos últims llibres, Sense por i El mètode per viure sense por, que és com una continuació de Sense por, surten la tira de testimonis de gent que ha transformat la seva ment d'una manera brutal, radical, difícil de veure, perquè hi ha casos, molts casos, de gent que tenia atacs de pànic o TOC, el famós trastorn obsessiu compulsiu, hipocondria, durant 30 anys. Mira, aquest dematí, perquè, a part, en aquests llibres hi ha molts testimonis, però en el meu canal de YouTube hi ha més encara, no? Tenim quasi 200 testimonis ara mateix de gent que ha fet aquest canvi. Aquest dematí he parlat amb un d'aquests testimonis per penjar-lo la setmana que ve. Fixa, amb la Juani. He parlat amb la Juani de Múrcia, no? Mira, la Juani m'explicava fa un momentet, ho podreu veure al meu YouTube la setmana que ve, va tenir tenia tot, la pobreta, tenia hipocondria, atacs de pànic, despersonalització, toc d'altres tipus, de danyar els altres, estava fet un cromo. Durant 30 anys de la seva vida, perquè ara la Juani deu tenir 60 i això ho va tenir des dels 20 i pocs, va anar a la tira de metges. Mira, el primer psiquiatre la va diagnosticar erròniament ella ho explica, d'epilèpsia. I la van medicar 10 anys d'epilèpsia i no tenia epilèpsia. Ho va descobrir un altre metge al cap de 10 anys, però llavors la va diagnosticar de que tenien trastorns d'ansietat incurables, li va dir, pobreta. Va estar medicada després, va deixar la medicació de l'epilèpsia, li van medicar amb antidepressius i ansiolítics a tutiplen. Bueno, fa aproximadament un any que està completament bé. Ella ho explica, no m'ho estic inventant. Completament bé. Ja no pren res, està feliç, se lleva cada matí plena d'alegria, ha desaparegut els atacs d'ansietat, la hipocondria, hem parlat de la mort, ara la mort li sembla una cosa acceptable, inclús boda. O sigui, ha canviat absolutament. Llavors, què ens indiquen aquests testimonis? Que sé que hi ha gent que ho estarà escoltant i diu, aquest psicòleg s'ho inventa, no és possible això. Bueno, pues, estan els testimonis, estan en vídeo al YouTube. Què ens indica? Que la transformació mental que pots fer és increïble. Inclús jo et diré que el cervell canvia físicament. Hi ha un psiquiatre i amic meu i un gran dels professionals del tractament del TOC, que es diu Jeffrey Schwartz, que ell va fer un estudi fent aquesta teràpia que nosaltres fem també, no? Que es diu teràpia cognitiva conductual, abans i després, i els va fer escàners a tot un grup de gent i es veia com el cervell canviava físicament. Físicament. Bueno, pues, la primera notícia és que podem fer un canvi brutal a nivell mental i cerebral. Però és molt important saber que això et costarà molt esforç. No hi ha cures màgiques. Aquesta dona, la Juani, ha estat treballant durant un any i mig a saco, ha tingut que exposar-se a les seves pors més profundes cada dia, d'una manera radical, ha sigut una heroïna de la leche per aconseguir això que ha aconseguit, No és fàcil. Ha tingut que deixar tota la medicació, amb l'ajuda del seu metge, No és fàcil això tampoc. O sigui, no és que sí, no. La primera notícia és que es pot canviar. La segona és que no és fàcil.
Clar, no és fàcil i estem acostumats a fer les coses amb poc esforç.
Exacte.
Per això també la sobremedicació moltes vegades...
Sí, és un problema de la leche. Nosaltres som el país número 1 mundial en consum de tranquil·litzants. Això és una bogeria de nassos, no? Jo et diria que un percentatge bastant alt dels tranquil·litzants que es donen o que la gent pren, perquè la gent també els pren pel seu compte, no van bé, són pitjors inclús, no? Mira, en el cas dels atacs de pànic i en el TOC, es veu especialment clar que poden no anar bé. De vegades van bé, però moltes vegades no. I en el cas dels atacs de pànic es veu molt clar. Mira, si jo tinc atacs de pànic, que és una por irracional aguda, i em prenc un tranquil·litzant, és veritat que em tranquil·litza, però hi ha un fenomen mental que és el següent, que al mateix temps aquest fàrmac m'està indicant a la meva ment que hi ha alguna cosa a témer, que hi ha alguna cosa que és perillós. Llavors la por augmenta, perquè quan tenim una por irracional, prendre un tranquil·litzant reafirma que hi ha un perill. Llavors, mentre el prengui, la por augmentarà perquè l'estic ratificant, amb la qual cosa no és la solució. Per tant, però clar, és veritat que volem la solució fàcil, ràpida, màgica.
I els psicòlegs no ho teniu fàcil, perquè aquesta solució ràpida clar. I fàcil no la podeu donar, i a més a més requereix d'una constància.
Sí.
I d'altra banda, la societat no té prou psicòlegs per atendre, sí. I sí. Sobretot la mateixa seguretat social, és a dir...
Sí.
No està ben considerada i ben tractada no. Encara la malaltia mental?
Clar, no, ni de conya, no? Tindríem que tenir molta educació. Primer, en l'escola, educació per prevenir, no? Educació en educació emocional a tope. No tantes matemàtiques que serveixen per poc.
Doncs sinó... Em sembla que anem en la línia contrària, encara.
Exacte. I molta més. Per exemple, nutrició i educació... En valor seria fonamental. És que la salut emocional és més important que la física. Per què? Perquè si l'ordinador central et funciona bé, ja cuidaràs també la salut física i tota la resta. Però si l'ordinador central no va bé, ja no cuidaràs res. Per tant, seria quasi més important tenir una plantilla de psicòlegs a la Seguretat Social que no metges.
Segur.
Això sembla raro, però és veritat, perquè estem parlant de l'ordinador central. Jo crec que amb això estem guanyant terreny, perquè cada cop ens estem donant compte que la salut mental és molt important i s'estan prenent mesures en aquesta direcció, però encara s'ha de fer molt més, eh?
Doncs per saber moltes més d'aquestes coses, perquè moltes vegades també llegir, és a dir, autopreparar-nos, ens pot servir també
sí.
per tapar aquesta falta de poder anar quan ho necessitem ràpidament al psicòleg. Llegir i formar-se ens pot ajudar molt. El Rafael Santandreu té molts llibres, com dèiem, per treballar sobretot aquestes pors, ara últimament, però també això, l'art de no amargar-se la vida. Em sembla un títol espectacular, que ja és ben bé saber aprendre a ser feliç amb les petites coses, que al final és on hem d'acabar.
Exacte, exacte. La mare de l'enfermetat emocional, on comença tot, és un virus que jo anomeno terribilitis. La terribilitis és la tendència que adquirim de vegades a qualificar qualsevol adversitat de la fi del món, no puc suportar la guerra nuclear, algú m'ha dit algú desagradable en el treball, en la feina. Si nosaltres analitzem com pensen les persones més fortes i felices, no terribilitzen mai i es cuiden molt el seu diàleg intern. I això es pot adquirir.
Doncs amb aquesta base i amb moltes altres que trobareu també a xarxes perquè el podeu seguir.
El YouTube és molt guai perquè, ja et dic, portem com un any i mig.
Amb molts testimonis, amb que això també ajuda moltíssim a fer una empatia del que li està passant a aquella persona i rebre en primera persona realment ajuda a...
Veuran a la Juani.
Veuran a la Juani, que tenim ganes ja tots de veure-la.
Ja
veuràs, fliparàs veient
a la Juani.
En quan acabi el programa l'estarem buscant de seguida. Doncs, com deia, moltíssimes gràcies, Rafael Santandreu, per haver estat aquí i acompanyar-nos.
Igualment, una abraçada.
La primera pedra.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia, Noemí, molt bon dia a tothom.
A veure, va, què ens expliques avui d'anècdotes de l'òpera?
Avui perquè porto una anècdota. Que... Avui porto una cosa que a mi m'encanta. Avui parlarem d'un dels meus genis, de, per dir-ho així, el pare musical del meu compositor preferit, que és Rossini, i això vol dir parlar de Mozart. Escolteu el que sona.
És fantàstic.
L'obertura de les noces de Figaro. Però escolta, anem a parlar d'un tema específic de Mozart. Jo, si a tu et dic Mozart, quina ciutat et ve al cap?
Viena.
Oh, molt bé, estupendo, no? Exacte. Però ell va girar moltíssim i del que parlarem avui és de realment com s'estima la ciutat de Praga a Mozart. I tot comença amb aquesta obertura de les noces de Figaro del 1787. Sis, perdó. Què és el que passa? Que a Viena aquesta òpera és un fracàs absolut, qui ho diria, quan és una de les òperes més estimades del repertori. I, en canvi, aquesta òpera l'estrena a Praga i és la revolució absoluta, de tant que ell va dir una frase que era: els de Praga a mi sí que m'entenen. Però vamos, el tema és que a partir d'allà neix aquesta història d'amor fins al punt de que llavors se li encarrega estrenar una òpera pel teatre d'allà. I què és el que fa? El Don Giovanni. Quina por, aquest famós Don Giovanni que ha d'aparèixer al comanador, se l'ha d'endur al comendatore cap a l'infern, etc etc. Per cert, estàtua que trobareu davant del teatre de l'Òpera de Praga, l'estàtua del Comendatore. És a dir, que això realment són moltes senyales que cimenten aquesta relació que ha tingut Praga amb el compositor. I és que realment va ser una relació d'amor molt, molt, molt important. És a dir, van estar absolutament enganxats fins al punt de que Mozart va composar dos peces, que escoltarem ara dos fragments, específicament per la ciutat de Praga. Escoltem la primera, que és aquesta, de les sis danses alemanes, n'hi ha una que està dedicada especialment a Praga, que sona així. Què et sembla?
M'encanta, a mi Mozart m'agrada molt.
Sí, és tan bonic perquè aporta aquesta calma.
Aquesta calma i aquesta vitalitat, també.
Totalment, totalment. Si m'haguessis de dir, aquests dos adjectius serien els que jo hagués fet servir. Sí, 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 estic totalment d'acord, però és aquesta cosa així tan bonica. Doncs escoltem-ne encara una altra més, que us farà il·lusió, la Simfonia número 38, que és, com ell va anomenar-la, la Praga. Escoltem-la. M'agrada molt el Mozart operístic, però el simfònic, xupi.
Fantàstic.
És que ens agrada molt, moltíssim. I tot això ho va anar composant o perquè estava dedicat a la ciutat de Praga o perquè havia viscut a cases de ciutadans de la ciutat que l'havien acollit perquè composés allà i llavors doncs, els hi havia dedicat doncs, aquesta determinada peça, no? Llavors, en aquest sentit, funcionava així. Per veure l'última òpera hauria de ser a l'any 1791, recordem-nos que el 87 és quan ha caigut el famós Don Giovanni que ja ha composat per Praga, doncs serà la Clemenza di Tito, que sempre que l'anomeno en aquest programa em fa moltíssima por, perquè va ser la que vam fer abans de la pandèmia.
És veritat.
I sempre penso, calla, calla.
No la diguis, no la nombris. No,
bueno, no, però no, l'he de nombrar, però és molt maca. Sí, a més, la pobra no té cap culpa de,
del que va passar
punyetero virus aquest. Sí, com sigui, llavors allà és on va aparèixer aquesta última òpera que va composar per allà, una òpera absolutament meravellosa, de temàtica així neoclàssica, molt romana, la història de l'emperador Titus Vespasià, i allà serà l'última òpera que veurà Praga d'ell. Una anècdota, fins i tot a mort, Praga l'ha honrat molt més que Àustria, perquè Àustria el que va passar allà va ser que ell, pobret, va acabar en una fossa comuna. Mentre que a Praga sí que se'l va plorar moltíssim. És a dir, van haver-hi molts rèquiems, van haver-hi moltes peces.
Va ser la seva ciutat d'adopció.
Totalment, totalment. Praga té
aquesta
relació.
Qui realment la va estimar.
I qui vagi aquests dies de viatge, recordeu-vos, veureu aquesta estàtua del Comendatore. Penseu que a Praga sona molt Mozart a les temporades operístiques, perquè hi ha diferents llocs, un lloc on ell va viure també es fa una miqueta de temporada operística, també es programa Mozart. És estrany que en una temporada al Teatre de Praga no hi hagin Mozarts, perquè realment els agrada molt. Així que en aquest sentit, avui hem honrat aquesta relació.
Hem volgut parlar d'aquesta història d'amor entre Praga i Mozart.
Exacte.
I tancarem amb quin tema?
Tancarem amb el final finalíssim de la Clemenza di Tito. Així eren les últimes notes de l'òpera i les últimes notes de Praga, per dir-ho així.
Doncs mira, que vagi molt bé la resta del dia i l'escoltem.
Igualment, que vagi molt bé.
I tenim pas ara en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 12 de novembre, com avui, del 2004, els líders dels partits polítics catalans es reuneixen a Miravet per redactar un nou Estatut de Catalunya. És el que pateix un seguit de retallades abans d'entrar al Congreso de los Diputados i que un cop aprovat en referèndum a Catalunya, amb una participació només del 50%, finalment és esqueixat pel Tribunal Constitucional l'any 2012. El terratrèmol que provoca aquesta decisió es considera com a inici del procés. Aquell 12 de novembre del 2004, U2 sonava a la ràdio del món sencer amb aquest Vértigo. Sempre m'ha sobtat el nom Vértigo i l'entrada que fan en castellà. 1, 2, 3, 14. Singularitats de Mr. Bono. La ràdio d'aquí, aquell 2004, ens feia sentir la veu del líder dels Ja t'ho diré, en Cris Joanico, cantant en solitari un seguit de temes populars de les illes. Ens agradava na Dolores.
Dolores tenia un nòvio i per Nadal li va regalar pollastre blanc i negre, que traspassar-te'ls li va costar. Un pollastre, pollastre blanc i negre, que traspassar-te'ls li va costar.
També sobtava aquest pas d'en Joanico cap a les cançons tradicionals de la seva terra passades pel colador del pop. Però els viratges d'en Joanico encara en reservava més d'una sorpresa en la seva carrera artística. Aquell 2004, a les 12 del migdia, a RAC1 es relacionava en un seguit de problemes domèstics, al programa que presentava Manel Fuentes i on descobríem Òscar Dalmau i Òscar Andreu. Parlem d'una franja horària que, uns anys després, acabarien aquests dos petant a la mateixa emissora amb el nom de La Competència.
Tu me l'has feta i la pagaràs.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
I avui ens hem llevat amb ganes de llegir i volem llegir llibres que facin referència a casa nostra, a cuidar l'ànima de casa nostra. Com sempre en parlem amb l'Aqueta Champagne, ella està a la immobiliària Kelly i evidentment cuiden bé l'ànima de les cases que passen per les seves mans.
Ho intentem.
I els oients també volem cuidar les nostres, per tant, trobarem inspiració en aquests llibres que avui ens proposes.
Sí, de fet els hem anat citant en algunes seccions que hem anat fent al llarg del programa i jo us els volia recomanar i parlar-ne una mica més extensament avui, perquè són llibres que jo tinc subratllats, guixats, que consulto contínuament, ja sembla un llibrot, allò, un manuscrit, però és que són molt, molt útils, molt pràctics i ens ajudaran molt a crear aquesta ànima superbonica de casa nostra. El primer de tots, com dèiem, n'hem parlat molt sovint, fins i tot heu entrevistat a la seva autora, l'Elisabet Silvestre, que és una persona meravellosa que heu de seguir, perquè és una eminència, ella és biòloga, és especialista en biohabitabilitat i el seu llibre Vivir sin tóxicos de l'editorial RBA és un must que hauríem de tenir tots a casa nostra.
Sí, per consultar constantment.
L'Elisabet ens identifica en aquest llibre agents tòxics més freqüents que estan presents a la nostra llar i el més important ens planteja alternatives molt senzilles per convertir casa nostra en un espai més net i saludable. Uh-huh. Com hem vist, la nostra llar és l'espai que depèn de nosaltres íntegrament, no? Si tu estàs aquí a RAC1, és difícil que puguis incidir sobre aquest espai, però en canvi a casa teva manes tu. I a més és on passem la major part del nostre temps, així que és vital convertir aquest espai en un espai segur i generador de salut per nosaltres. I l'Elisabet ens explica com fer-ho d'una manera molt senzilla en el seu llibre.
Mm-hmm. Ara parlem d'un llibre de Feng Shui.
Sí, Feng Shui, aquest gran desconegut que a vegades tenim associat a budetes i fons i gatets que fan amb el braç amunt i avall, però és molt més que això. I us proposo que, si us interessa aquest tema, per endinsar-vos-hi, un llibre que es diu Feng Shui per Occidente i la seva autora es diu Tara Catherine Collins. L'editorial és Urano. Veureu que mitjançant l'art de la ubicació, aquest art xinès ens ofereix moltes solucions per crear harmonia i benestar als espais que ens envolten. I el que és molt interessant d'aquest llibre és que l'autora ens ensenya a diagnosticar i ens orienta amb solucions molt pràctiques adaptades a la vida occidental que portem nosaltres per tal d'aconseguir que l'energia de casa nostra flueixi adequadament. I a mi em fa molta gràcia perquè en un capítol de llibre ella explica que col·laborava amb una immobiliària per tractar amb Feng Shui habitatges que potser doncs, no s'estaven venent o que no acabaven de funcionar, no? I l'autor ens explica que a vegades fent aquesta actuació sobre la casa els propietaris deien, doncs saps què? Ara he decidit no vendre-la perquè ara funciona aquesta
això
casa,
passa,
no?
Això passa.
I és veritat, o sigui, no saps ben bé explicar per què, però quan poses en ordre algunes coses, dius, ah, ara aquest espai ja sí. flueix, no? I és molt xulo.
I finalment el tercer llibre.
Canviem completament de tema, res a veure amb els altres dos. Aquest, us recomano un llibre que de terror, que explica Bueno, es diu Sempre hem viscut al castell i està escrit per Shirley Jackson i traduït per Martí Sales i editat per l'altra editorial. Explica la història de dues germanes adolescents, la Constance i la Mary Cat Blackworm, que viuen recluïdes en un casalot amb el seu tiet, que és un vell paralític. Després que una desgràcia terrible i funesta caigués sobre la seva família fa 6 anys, han viscut 6 anys recluïdes. Tenen dues... viuen allunyades completament del món, dels veïns, dels familiars, i amb el que m'agrada molt d'aquest llibre és com que és viure dintre de la casa encantada, no? Sempre que en una pel·lícula veiem una casa, tu no saps què hi passa ben bé, no? Però, en canvi, aquestes noies és el contrari. Ells veuen el terror fora i, en canvi, se senten recloses dintre d'aquesta casa. És un llibre que es va publicar l'any 62. La seva autora, la Shirley Jackson, és un referent en el gènere del terror i una mica desconegut perquè, com no és dona i està, doncs...
Passem més
desapercebudes, però és un llibre meravellós que explica això, doncs un altre punt de vista d'una ànima d'una casa.
Mm-hmm. Doncs escolta'm, 3 lectures fantàstiques per poder pensar en com cuidar bé la nostra ànima de la casa nostra, i ho hem fet amb la Queta, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, fent equip amb la Universitat de Washington, han descobert les neurones responsables del mareig. Qui no ha tingut mareig alguna vegada? Doncs per parlar-ne, avui contem amb l'investigador Albert Quintana, que ell ha liderat l'estudi en l'àmbit català. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Per què ens maregem? Això per començar en determinades situacions. És a dir, jo crec que tothom ha patit marejos, no?
Sí, la veritat és que és una gran pregunta, perquè ens maregem i val a dir que no som només nosaltres, tots els animals o la gran majoria es maregen. Normalment el que es pensa és que quan s'inicia tot aquest procés és perquè hi ha un conflicte d'informació que arriba al cervell. Normalment entre el que arriba a nivell visual, allò que estem veient, i per això moltes vegades ens maregem, per exemple, quan estem al cotxe i estem llegint i els nostres ulls estan fixes en una imatge, i el que arriba, la sensació de moviment que arriba per l'oïda interna, no? I aquesta, de l'oïda interna, s'integra en uns nuclis del cervell, del tronc encefàlic, que es diu el nucli vestibular. Llavors, quan estem llegint i els ulls estan dient que estem quiets, però la nostra oïda interna detecta que ens estem movent, aquí és on comença aquest conflicte, no? I llavors desenvolupar aquesta resposta, doncs, com dius, que jo crec que tothom ha experimentat i que a ningú li agrada.
Exacte, que seria que afecta moltes vegades la sensació de la panxa, no? Un desequilibri. L'estudi aquest com l'heu fet?
Doncs, a veure, aquest estudi, el que ens havíem interessat en aquest nucli, en el nucli vestibular, doncs, per altres experiments que havíem fet al laboratori, perquè és un nucli que es veu afectat en algunes malalties. I abans d'entendre què és el que falla quan hi ha una malaltia, doncs volíem entendre com funciona a nivell fisiològic. Llavors, doncs fem servir diferents, bueno, models animals, que hem fet com un model com de carrusel de fira, no?, que podem induir aquest mareig, i tenim eines per activar i inactivar diferents neurones, no?, com si tinguéssim un interruptor a les neurones, i així podem veure què és el que passa quan les inactives o quan les actives. I el que vam veure és que dintre d'aquest nucli vestibular hi havia un grup de neurones que són excitadores, que alliberen un neurotransmissor que es diu glutamat, que estaven implicades en aquesta resposta. I que si tu posaves el ratolí en aquest carrusel, però abans havies inactivat aquestes neurones, el ratolí no es marejava. Llavors ja ens donava una idea de dir, bueno, aquestes sembla que estan implicades, no? I el que hem vist és que dintre de tot aquest grup de neurones excitadores hi ha un grupet més petit, no? Que generen un factor que es diu la colecistoquinina o CCK per fer-ho més fàcil, i que aquestes, la seva activitat és crítica, i que si tu modifiques la seva activitat, sigui com sigui, indueixes tota aquesta sensació de mareig que deies, no? De, pues, en el cas dels ratolins, doncs no volen menjar, no es volen moure, volen estar quiets, els baixa la temperatura, no? I es troben aquesta sensació de que no es troben bé. I no només això, sinó que a més una cosa que potser ens ha passat a tots, que associen un menjar, si tu normalment si et mereixes en el, quan has tastat alguna cosa nova, normalment desenvolupes pues, una sensació de que no vols tornar a veure aquell menjar com a mínim en uns anys, i els ratolins també passa, no? I veiem que és per l'activitat d'aquestes neurones.
Val, per tant, heu detectat a on està el problema, i això suposa també ja que hi hagi més solucions ara perquè no ens mereixem?
Sí, exacte. Un dels problemes que tenim, no, dels medicaments, i tots els hem fet servir, és que funcionen, bueno, algunes persones funcionen millor que altres, però un dels problemes generals és que pues, provoquen somnolència. No? Llavors, clar, nosaltres el que hem vist, com que hem detectat aquestes neurones que alliberen aquest factor CCK, aquest factor actua a través d'uns receptors, i hi ha fàrmacs que bloquegen aquesta resposta. I el que hem vist és que donant aquests fàrmacs, els ratolins no es marejaven, no eren resistents al mareig. I el bo que té aquesta via és que no té res a veure amb els sistemes d'activació general del cervell, amb el qual hem vist que no provoquen somnolència.
Quant de temps heu estat treballant amb això?
Ui, això, molts anys, no? I ha passat de tot, també. Aquest,
no? Ja m'imagino.
Aquests estudis, i per això està a la University of Washington, van començar, va ser un dels meus últims experiments de postdoc, que jo estava allà a la universitat, llavors ja vaig muntar el meu laboratori el 2015, i això és part d'una tesi d'un investigador, el Pablo Machuca, va fer tota la seva tesi, i després doncs, ho ha acabat una altra investigadora al laboratori, que és la Laura Sánchez. I vull dir, això, doncs mira, des del 2015 fins ara, tenint en compte pandèmies i de tot, però és el temps que hem dedicat per esbrinar tot aquest circuit.
Si algú que ens estigui escoltant i que pensi, escolta'm, és que a mi em passa molt, jo em marejo molt, doncs suposo que hi ha, sota recepta mèdica, evidentment, o sota supervisió mèdica, però ja pot tenir aquests fàrmacs que han ajudat al vostre procés d'investigació?
Bueno, sí, però no. Sí, perquè ara estan fàrmacs que s'han desenvolupat, però s'han desenvolupat per altres indicacions. O sigui, hi ha molta feina feta. Ja s'han vist que són segurs, que es poden, que no tenen altres efectes secundaris, però no s'han desenvolupat en aquesta indicació pel mareig. Llavors, ara el que faltaria és acabar l'estudi clínic per veure que és eficaç pel mareig en humans, i llavors ja arribaria al mercat. O sigui, és un camí molt més ràpid, però ningú pot anar ara allò a la farmàcia i comprar-lo.
Albert, seguirem els vostres estudis i molt agraïts, com sempre, de que ens ho feu arribar de manera tan simple com ho has fet tu. Bueno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Com es tradueix caga dubtes, què vol dir valp i rauxa? Ho podem descobrir amb uns contes que ens deixen ben clar què volen dir, el significat d'aquestes paraules. És el llibre d'Assumpta Margader, amb dibuixos de Palma i Caco, i que porta per títol Cagadubtes i altres contes breus, i està inspirat en paraules catalanes de difícil traducció. Assumpta, molt bon dia.
Bon dia.
T'ho expliques que són paraules que t'agrada molt dir, però que, tristament, estan força en desús. Sí. Són paraules ja molt triades, molt buscades. Per què?
Són paraules que jo, quan era petita a casa, dèiem, totes les dèiem, però que sé que ara moltes, per les raons que siguin, doncs, gent gran les coneix, però molts infants o joves no els hi sonen gairebé de res. No totes, però n'hi ha algunes que sí.
Ara les anirem nombrant, però tu també dius que un dia se't va acudir escriure un conte sobre aquestes paraules.
Sí, jo fa molts anys que treballo com a narradora de contes, m'agrada explicar i m'agrada escriure. I m'agrada fer sessions que em motivin molt, que em vinguin molt de gust de fer. I de fet la idea del llibre va néixer perquè jo havia de crear una sessió nova dedicada a infants, em faig per infants i també per adults, i no tenia tema. I em passa poc això, perquè normalment estic amb un tema i ja en tinc un altre al cap, però no en tenia. I vaig pensar, m'esperaré. m'esperaré a tenir un tema. I un dia vaig veure un article on parlava d'aquest tipus de paraules, no? Paraules de molt difícil traducció, que evidentment tots els idiomes tenen, no és pas una cosa exclusiva del català. I vaig començar a investigar sobre el tema, vaig demanar una amic que es diu Martí Freixas, que és gairebé un especialista en això, em va enviar mails, articles, buf, de sobte em vaig adonar que n'hi havia moltíssimes. Sí, sí, vaig fer una tria i vaig començar a inventar-me contes.
Em van sortir 18.
Sí.
Entre elles està Somia Truites, Xalà, que també és molt del sud, Gruà, també Engabanyà. N'hi ha que jo mateixa les he descobert a través del llibre, no? Com expliques el significat d'aquestes paraules en un conte?
El que jo he fet és, en el llibre es troba la paraula definida d'una manera, perquè el llibre en un principi és pensat per infants. Després l'editor em va dir, no hi penso posar data en el llibre, eh? Diu, perquè ho veig en tots els públics.
Això és el que t'anava a dir, no?
Total.
És per llibre de nens,
només,
sinó que podria ser, no, per adults,
o,
també.
Exactament, no? Diu, perquè té uns punts d'interès, jo vaig dir, tu ets l'editor, tu fes el que consideris convenient, no? El que jo vaig fer és pensar que la paraula havia d'estar molt clarament definida, però d'una manera senzilla, que si un nen, nena ho llegeixen, els sigui fàcil d'entendre. Però sobretot vaig escriure els contes perquè llegint el conte tu entens absolutament què vol dir aquella paraula. I dirigint-me a aquest públic d'edat petita, em va semblar que això era molt important. No volia fer un diccionari, volia fer un llibre de contes.
Clar, un llibre de contes, que és això el que és, i que a més té uns dibuixos que ho dèiem al principi, Palma i Caco,
sí,
han fet unes dibuixos, unes il·lustracions absolutament fantàstiques.
Sí. Mira, jo amb ells fa molts anys que treballo, no és el primer projecte que fem junts, de fet tenim un altre llibre que també està tenint el seu recorregut, que es diu L'àvia pirata, i en aquell jo escrivia amb en Caco, que és en Josep Carrasco, i en Pepe Palma sempre ha fet il·lustracions. Aquest va ser una idea meva, vaig escriure jo els contes, en Pepe Palma fa els dibuixos, i en Josep Carrasco és qui ha fet tot el disseny del llibre. I a més posa color als dibuixos, i som tot un equip.
Tu fas també activitats paral·leles, en la que explica aquestes paraules, aquests,
sí,
contes, no? T'has trobat alguna sorpresa de gent que potser,
sí,
diguis, em pensava que aquesta no la coneixeria ningú, i sí, o a l'inrevés?
M'he trobat, he fet poques sessions encara, del que és l'espectacle o la sessió de narració, i m'he trobat, clar, depèn molt dels llocs on vas, hi ha llocs en què ni criatures ni adults gairebé en coneixen cap, cosa que me deixa una mica allò, ai, que està
preocupada,
passant aquí,
preocupada.
Sí, sí, sí. I també m'he trobat, em vaig trobar el juny que vaig estar al festival en veu alta del Penedès, que em vaig trobar amb dues sessions en què de cop tenia com 60 adults i 4 nens. I vaig pensar, bé, som-hi, no passa res. I s'ho van xalar, aprofitant
la paraula.
Van xalar moltíssim. I allà, doncs, vaig descobrir que hi havia paraules com rònec, que ell em deia, no, és que aquí diem rònic. No? Alguna variant d'aquestes.
Segur que cada zona territorial també,
sí,
canvien una mica,
sí,
les paraules.
Sí, això,
no?
És molt interessant, no? I em vaig adonar d'això, no? De seguida, que la gent gran, avis, sobretot, coneixen les paraules, però la gent jove i els infants molt menys. Aleshores, jo vull fer una mica allò que es diu la gota malaia amb aquest llibre, no? De dir, posar un granet de sorra, ja veus tu què puc fer jo, amb un llibre, però...
Home, no, molt més de qui no l'hagi fet, és evident.
Exacte.
És evident.
Lluitar per aquestes paraules, no? Que són tan boniques.
En aquest llibre, Caga dubtes i altres contes breus, trobareu totes aquestes paraules, que és una llàstima que es perdin, que són paraules precioses, i que a més aquí, a través del llibre, coneixereu ben bé el significat i podreu fer-ne un ús molt més acurat. També estàs treballant al Museu Arqueològic i al Monestir de Pedralbes, també amb comptes?
El Museu Pedralbes, em ve molt de gust de parlar-ho perquè estic fent una cosa molt bonica, va ser un encàrrec que va venir des del propi monestir, de crear, que m'inventés un conte que passés en el monestir per tal de presentar el monestir a les famílies i als infants, no? De manera que ens passegem per diferents estances del monestir, però ho fem a través d'un conte, però alhora descobrim com és que aquella cuina és així, com és que l'horta és de l'altra manera, i són feines, a mi m'agrada molt la història també, són feines que em venen donades i que m'encanta també molt de fer. Quan et dediques a explicar contes has de tocar uns quants àmbits i fer
segur
coses diferents, perquè si no, no pagues els autònoms, no.
És una feina difícil, però suposo que també molt agraïda,
sí,
perquè tens la sensació una mica de que estàs remant perquè la llengua no mori i al contrari reviscolin totes aquestes paraules que potser si no desapareixerien.
És allò que diem, posar un petit granet de sorra. La llengua, els contes, els arguments, tot això és la meva dèria, aprofito per dir una altra paraula del llibre, és la meva dèria, i aleshores tot el que faig professionalment i moltes vegades personalment, perquè se m'alliguen molt les dues coses, doncs van en aquest sentit, és així.
Doncs aquí el teniu, el llibre del que avui hem volgut parlar, Caga dubtes i altres contes breus, d'Assumpta Mercader, que també té les il·lustracions i el treball de Palma i Caco. Per tant, tot una joia, que no ho hem dit, Editorial Baula.
Editorial Baula, la que estem molt agraïts, perquè a més han acabat de fer que el paper és extraordinari, han acabat de fer que el conte, allò, quan el van veure, va ser, oh, és com el volíem, és com el volíem.
Sí, sí, una petita joia que val la pena tenir a casa.
Sí.
Com dèiem, moltíssimes gràcies, Assumpta.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Ahir vam parlar de cinema, ens va agradar molt la proposta que ens feies.
Encara, sí o no?
Encara no l'he vista, encara no l'he vista.
Però has vist el tràiler.
L'he vist el tràiler
i m'agrada. I et va agradar, eh que sí?
Past Lives, sí. I vas dir, això és perquè vagi relaxada i tal, sí. Però ara amb la sèrie televisiva donaré guerra.
Sí.
Guerra, guerra?
Jo no, ells.
A ells ja m'ho penso. No vindràs aquí a matar-me, a apunyalar-me, ni
no,
res
no, d'això. No, per, i a més, perquè ja hi ha testimonis,
clar,
filla,
clar.
És que... No?
I tant. I a més
a... més, a més.
A més, a més. Però aquesta sí que en té, sang i fetge.
De què? Sí.
Veus?
Sí, sí, és bastant violenta. De fet, es diu Darkness, està funcionant molt bé a Filmin des que la van estrenar, i de fet ja n'havíem vist un alt des d'una sèrie anterior. Les diferents temporades estan totes a Filmin, no passa res per no veure, no haver vist la primera i ara posar-nos amb aquesta, és a dir, no és que hi hagi una continuïtat. Sí que hi és en el personatge de Luis, que és un ajudant de la policia pel que fa a la creació de perfils de possibles assassins i autors de... Ai, no, ja quina cara.
És que hi ha assassins, assassinats...
Sí, però ell ho fa molt bé.
Sí?
I aleshores, sí, sí, ho interpreta, de fet, una actriu d'origen andalús, que es diu la Natalie Madueño, i forma equip amb un actor danès, la sèrie és danesa, que es diu el seu personatge de Frederic, que és el que van creant com diferent equip per investigar-ho. Aleshores, a partir d'aquí, el que tenim és un cas en el qual el sospitós és un xaval d'una vintena d'anys.
Da jeg havde mareridt igen i nat. Der er nogen, der følger efter mig. Jeg kan ikke se, hvem det er, og pludselig så er han der.
Què? De fet, entenc poc, perquè era en danès, però... el que tenim en aquesta última temporada, que de fet ja et dic, com que recomano aquesta última, perquè és la que ens acaba d'arribar i està molt bé, i és com si tingués... són 8 capítols, i és com si tingués dues parts així diferenciades, però que ens permeten tenir més ganes per recuperar les anteriors, les temporades anteriors. Aquí el que tenim és un xaval que diguem que l'estan perseguint perquè és responsable d'unes conductes com bastant violentes. És a dir, tenim una investigació sobre un perfil de diferents assassinats que hi han hagut a Dinamarca, i això i porten a parlar a la policia d'aquests dos personatges, que és un xaval, això, d'una vintena d'anys, que ve amb un passat una miqueta tempestuós, que era... és el germanastre d'una noia que està sota vigilància, sobre cura dels agents socials de Copenhagen, i tot això acaba lligat, aquests diguem que ocupen els primers 4 capítols de la tercera temporada, i va lligat a la segona part, on fem un salt d'uns quants mesos, on tornem a trobar el policia i tornem a trobar aquesta ajudant pel que fa als perfils, val? En què investiguen un altre cas que té connexió amb la noia de la primera part.
Escolta'm, quants capítols són, això? 8 capítols?
Aquests, sí, i les temporades anteriors també són de 8 capítols. Ja et dic, són independents, perquè bàsicament el que tenim és el personatge de la Luis, que és la que sí que està fent de Nexo Orió, com si anéssim trobant diferents casos.
Aquestes,
però està
clar,
molt bé, està molt ben, està ben, de ben fet, muntada. De fet, si s'arriba fins a la tercera temporada, vol
clar,
dir que la sèrie ha tingut èxit.
Sí, sí, senyor. Darkness, a Filmin?
Darkness. I... temporada final, que és el títol de el títol de la tesi, i tens també les temporades anteriors, que les pots veure.
Doncs bona proposta.
Sobretot
també
el que està molt bé és intentar participar també i anar veient com es creen els diferents perfils, perquè si la policia va molt, el que va, que és la detenció del que aquest té tots els números per ser el responsable de, dels assassinats.
Uh-huh.
I ella intenta buscar una miqueta més la, la cara més humana.
Doncs la seguirem. Una bona proposta de Filming.
Darkness.
Doncs escolta'm, que acabis de passar bé el cap de setmana.
Sí, igualment, tu també.
Adéu-siau.
Adéu.
Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, Noé.
Ai, que bé acabar el programa amb música.
Amb música,
amb
sí.
música, amb aquesta musiqueta que ens portes. Mm-hmm. Que te la suggereix a l'Spotify.
Sí, exacte.
I que a vegades et sorprèn i a vegades dius, que aquesta ja la coneixia sí. tota la vida.
Bueno, ja anem, ja és això, ja és el que,
ja és ell, això.
És el que vol.
Però sempre, sempre són bons temes, eh? Els sí. que ens portes aquí, sí.
Sí, 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 sí. Almenys jo intento triar dos cançons que, com tu deies, doncs una que és més coneguda i una que no és coneguda per mi, però que m'agrada doncs, que la gent l'escolti i que descobreixi, i cada dia, no sé, és que jo... Saps què passa, no? Que no puc viure sense ella.
Ja ho sé.
I quan descobreixo alguna que m'agrada, penso, mare de Déu, és que m'aixecaria i diria, nois, escolteu això, saps?
Que s'aturi
sí,
el món.
Que s'aturi el món, que això s'ha d'escoltar.
Sí, i avui aturarem el món per escoltar primer sí. una novetat.
Exacte, una novetat que per mi, i espero que us agradi.
A veure.
Doncs vinga, fem play, sisplau.
Parlaria.
Jo tampoc.
Està molt bé, eh?
Que sí.
Qui és?
Qui?
Una dona.
Ara sí. És massa. Això és més cançó de tarda a nit, eh?
Sí.
Però és igual. Que la gent es desperti,
sí,
és igual.
Sí, sí.
Mira, és un descobriment que em fa molta gràcia. Es diuen, ella es diu Julie Fabian i ell és en Zoo Hacker. Zoo Hacker, tots junts. Mira, només et puc dir que són de Budapest. I ja està.
Bueno,
no et puc dir res més.
I el nom no ens en recordarem perquè és
Julie Fabian, en Zoo Hacker, tot junts, Zoo Hacker. Però m'agrada dir, rotllo així, soul, rhythm and blues,
boníssims,
una mica de swing, una mica de pop, una mica de funk, evidentment, que això no pot faltar mai, i endavant, i clar, escoltem-lo, sí. I a tot volum, a tot volum.
Però ens portaves també sí. un tema de tota la vida, no?
Sí.
De tota la vida, no
Mira,
sé.
Com de mínim, tota, ja el coneixem. No, de
sí?
tota la vida.
De tota la vida.
Mira, més et puc dir que és conegut pel seu treball tan eclèctic, eh? Extravagant, sempre en escena. Vestuari, un aspecte allò diferent. La seva vida plena de polèmiques, amb un ampli registre vocal, un virtuós de la música, una icona de la guitarra, ja no està entre nosaltres, ens va deixar el 21 d'abril del 2016 i ens va deixar moltes perles, entre elles Purple Rain, Kiss, Cream i la que et porto, que és brutal.
A veure.
Sí.
Que soni. Aquesta veu el fa incomposible, eh?
Jo et dic el nom, però digue'l tu.
Prince, no?
Sí,
home,
sí, sí.
Clar, clar, però el nom real no sé quin era, eh?
El nom real, sí. Sí, home, te'l dic. Va. Mira, justament aquí el tinc. Prince Rogers Nelson.
Ah, doncs era nom.
Sí, de Minneapolis, sí, Minnesota, 7 de juny del 58. Va traspassar el 21 del 4, com et deia, del 2016.
Mm-hmm. Doncs ens encanta. El volem sentir. Sí, senyor. És una bona manera d'acabar el programa.
M'agrada molt.
Molt. Doncs, Isabel, amb ella ens quedem. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
A tu i als oients. Fins
adéu.
Ben aviat. Adéu-siau.
Sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.